Minut i mig per arribar a un quart d'onze del matí. Una de les notícies més fortes d'aquesta setmana és la mort de dues persones, de dos homes, l'Amin i el Mohamed, molt joves, no arribaven als 40 anys, que dormien al carrer a Barcelona i van morir coincidint amb el fred tan intens que ens ha portat aquest temporal Filomena. Una notícia que no volem que ens passi per alt ni que l'oblidem massa ràpid, perquè és un missatge d'alerta molt important sobre el que està passant a ciutats com Barcelona, però també a molts altres punts del país. I és aquest fenomen que coneixem com el sensellarisme, però que al darrere d'aquest nom hi ha unes xifres, i a darrere d'aquestes xifres hi ha moltes històries i amb situacions i amb condicions molt, molt diferents cadascuna d'aquestes històries. En volem parlar aquesta hora amb el Ferran Busquets, que és la veu de referència, el director d'Arrels Fundació. Molt bon dia, Ferran.
Bon dia.
Ens acompanya també el Miquel Fuster, que és artista de còmic i pintor. Molt bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
I que, a més, tu vas viure 15 anys al carrer.
Sí, 15.
Ara ens ho explicaràs una mica millor, què significa això i què significa aquesta notícia d'aquests dos morts, aquests dos nois que van morir de fred. I podem saludar també el doctor Daniel Roca, que és metge de família al Centre d'Atenció Primària Raval Sud i també al Centre d'Atenció Sociosanitària Baluart. Molt bon dia, Daniel.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. El tenim a la distància, el doctor Miquel. Primer, 15 anys al carrer. Clar, en 15 anys passes molts hiverns, molts estius, moltes pluges, molt de fred. Què significa? Tu com recordes l'hivern, les nits i els dies de molt de fred, com els que hem tingut aquests dies, vivint al carrer?
Pues és horrible, perquè el fred et paralitza completament, o sigui, és com si tinguessis ganivets per dintre del cos, o sigui, et torna boig, o sigui, i per molt que et posis per no estar als caixers, per evitar, o sigui, altres companys i discòrdies i coses d'aquestes, m'anava a dormir a darrere Collserola, a les Planes, allà al bosc, i llavors amb mantes, cartrons, papers de diari, tot això, però no havia manera, havia nits, o sigui que tenia que estar donant salts per allà com un boig, voltant allà, esperant que passés el primer tren per tornar a Barcelona. És horrible el fred, pot en tot. L'únic que té, per dir-ho d'alguna manera, abans li comentava al Ferran, abans d'entrar aquí, que si es pot dir això, que et treu la por.
Et treu la por.
Quan allà jo a les Planes vaig passar molta por, clar, perquè hi ha gossos, silvestrat, hi ha sempre algun pirat i tal. Però en el moment que t'agafa el fred, o sigui, vingués el que vingués, o sigui, t'és indiferent, perquè torna boig, ja dic. O sigui, és l'única cosa que té positiva, però clar, arribar a aquests extrems és demencial.
Doctor, quins riscos per la salut té el fet de dormir al carrer, no només quan fa fred, sinó en general, el fet de dormir al carrer, quins riscos comporta?
Bé, el fet d'estar vivint al carrer, hi ha prou evidència científica que demostra que escurça els anys de vida. Hi ha estudis que parlen de fins a 30 anys d'escurçament, de disminució, en comparació a la població general. I entre 15 i 30 anys de reducció d'expectativa de vida. I en fi, quan són un grup de població que no acostumen a ser un target dels assajos clínics i de la comunitat científica, però el poquet que hi ha publicat d'això ens parla de que el sol fet de viure al carrer com a factor de risc suposa un risc de mort multiplicat per 7, per 7, 8, 10. O sigui, tens 10, multiplica per 10 les probabilitats de mort, de mortalitat, respecte a població general. Això només parlant de mortalitat. Si parlem de riscos sanitaris, doncs la llista és molt llarga. Sí.
I les persones que viuen al carrer o que dormen al ras, tenen accés als metges? O sigui, poden venir al CAP i demanar ajuda perquè els visitin?
A veure, realment la majoria d'ells no acostumen a tenir, o sigui, al voltant d'un 50% no tenen documentació, i ja no diguem documentació, targeta sanitària, etc. I aleshores normalment l'accés en el sistema sanitari acostuma a ser a través dels serveis d'urgència, amb tot el que això implica. Quan anem a un servei d'urgències, és a dir, la millor atenció és aquella que contempla una longitudinalitat, una en què el metge coneix els antecedents d'aquella persona. Des d'urgències el que es fa és atendre la demanda urgent, el problema urgent, però és molt difícil poder donar una atenció en condicions si no hi ha una... si no és el mateix metge sempre, en fi, si no es pot donar una atenció, sobretot tenint en compte també la qüestió de prevenció, no? La medicina preventiva. I això amb aquesta població, amb aquest grup de població, no és algo que es pugui fer habitualment.
Quins problemes de salut acostumen a presentar amb més freqüència les persones que dormen al carrer?
A veure, podríem dir que els problemes de salut no són molt diferents dels de la població general. El que passa que, a veure, podríem parlar de quatre grans grups de problemes. Podríem parlar de les malalties cròniques, com amb la població general, com puguin ser la diabetis, problemes respiratoris, malalties pulmonars cròniques, hipertensions, problemes cardiovasculars. Les incidències probablement no siguin superiors, però sí que hi ha una dificultat per portar un bon control. Després podríem parlar de les malalties infeccioses. Sabem que les incidències de malalties infeccioses tipus HIV, hepatitis, tuberculosi, etcètera, estan més augmentades, hi ha més altes prevalences. Després podríem parlar de tota l'esfera de salut mental i addiccions. Hi ha unes prevalències i incidències de problemes de salut mental molt més elevades. I després tot el que té a veure amb l'accidentabilitat. És a dir, teniu present que si queríem dormir al carrer, estar vivint al carrer, és un problema en quan ara parlàvem del fred, el company parlava del fred, tal. Una de les coses que jo he pres treballant amb el col·lectiu és que les coses que més... Hi ha un problema d'invisibilitat. Això és gent que passem pel costat i que ens fan mal a la vista i que apartem la mirada i que fem veure que no... És a dir, no, que jo diria que és un dels problemes més importants. I l'altra cosa que parlen és, que parlava d'això de l'accidentabilitat, el fet d'estar vivint al carrer suposa un risc enorme de patir agressions, de patir... Sí, patir
violència.
Quan es miren les estadístiques respecte a això, més del 50% refereixen a haver patit agressions en l'any anterior i molts d'ells doncs tenen seqüeles múltiples d'haver patit agressions, d'accidentabilitat, traumatismes craneoencefàlics, etc.
Ferran, en el cas d'aquests dos nois, es podrien haver evitat aquestes morts i com?
Bé, aquests dos nois que van morir, hi ha un que sembla ser que sí que es pot confirmar que mor de fred i l'altre no es pot concloure, però... però no està clar, això són informacions que ha tret va treballar el periòdico.
Sí.
Sí que s'haguessin pogut evitar, és que aquestes dues persones, malgrat que haguessin pogut tenir altres patologies prèvies o que sigui, si no estiguessin al carrer, no haguessin mort de fred. És així de senzill. Si una d'elles ha mort de fred, l'altra, que no es pot confirmar, però havia un company seu que tenia un quadre que presentava un quadre d'hipotèrmia, doncs això vol dir que si haguessin estat en un espai sense patir aquest fred, doncs ara segurament estarien vius.
S'aborda habitualment aquesta qüestió del sensellarisme des de l'àmbit local, no? Des de la política municipal, però això no és una qüestió més gran, no? Això no s'hauria d'abordar des del Parlament, des del Congrés, fins i tot?
Bueno, de fet, a nivell, per exemple, d'estat espanyol, s'està treballant amb un pla de vivenda i hi va haver una estratègia espanyola de sensellarisme que no va tenir ni un euro de pressupost amb els 4-5 anys que va estar present. Ara s'està treballant en una altra, però hem de veure tot això com es fa. Sense cap dubte, des del Congrés de l'Estat espanyol, des del Parlament de Catalunya i des dels municipis, en aquest sentit tots els municipis, perquè hi ha molts municipis que miren cap a un altre costat, s'ha d'abordar per tot arreu. Només una administració no és suficient, ni molt menys. No. Clar.
Hi ha una qüestió que quan parlem amb tu, Ferran, o quan parlem amb gent com el Miquel, com a mínim a mi em va cridar l'atenció la primera vegada que la vaig escoltar, que és la típica pregunta, no?, de què necessita algú que viu al carrer? Un sostre. Claríssim.
Un sostre, clar.
Clar.
Lo primer seria evitar que caigués, com fos. Procurar evitar, perquè una vegada has caigut al carrer, és molt difícil de sortir, és que és un miracle. I el que està al carrer, el que necessita, el que vam dir aquella vegada, un sostre per petit que sigui, i ser possible, o sigui, com la mínima gent, és a dir, que tinguis el teu espai, que no està o sigui massificat, no tindre que arrossegar els problemes dels altres perquè bastant tens amb els teus propis, és això. Que et donin un lloc per poder-te anar remuntant a poc a poc.
Clar, per tant, les solucions que ofereix l'Ajuntament o alguna altra institució quan hi ha casos com aquests que fa molt fred i ofereixen un refugi, clar, no és una solució estable, no? És per uns dies, i potser el que necessita la gent que està al carrer és estabilitat, no una solució...
Clar, perquè uns dies vas allà, però ja saps que tens que marxar. I quan estàs al carrer, o sigui, necessites, com necessitem tots, o la majoria de la gent, un punt de referència, quatre parets, algú que et sigui familiar, que vegi sempre, o sigui, sempre sense sostres, estem, o estava jo, amb els mateixos pares, els mateixos sardins, o on sigui. Llavors, o sigui, si et traslades allà, en un lloc que no coneixes de res, amb gent nova, i sobretot els albergues, que encara que estigui mal dit, o sigui, però ho sap tothom, hi ha molta violència, si no la tens física, és dir, no pots mirar ningú, no pots dir res, no pots obrir la boca, perquè hi ha gent que tothom, o sigui, no porta igual les mateixes situacions, això ho sabem tots, i llavors, per estar allà dos o tres dies, tindrà que fer, potser, una cua espantosa, i tal, i quan estàs a punt d'entrar, que vingui un i digui, no, que jo ja estava a la cua, bueno, et calles. I al cap d'un moment venen quatre més i diuen, ah, aquests anàvem amb mi i tal. Vale, i et calles. I arriba un moment ja, quan ja tens 40 davant, doncs, si anava a cua, m'agafava el tren i m'anava a les planes, dic, passaré fred, però almenys no tindré que barallar amb ningú.
Per tant, no són una solució, aquests recursos, Ferran.
No és cap solució, perquè el fred és una mica el que diu el Miquel, i a més afegir que la gent el que necessita és una solució definitiva. És a dir, si tu estàs al carrer, aconseguixes trobar el teu espai al teu lloc, llavors has de deixar el teu espai, estar tres dies i tornar a començar, no serveix per res. Llavors el que hem de buscar són solucions definitives. L'habitatge és la solució definitiva, però evidentment tenim un problema gravíssim d'habitatge, i nosaltres des d'ara el que proposem són obrir aquests espais petits, més íntims, que la gent es conegui, que pugui estar doncs, refugiada un temps, que tingui un sostre, que no és l'ideal, però com a mínim que la gent no estigui al carrer. En aquestes situacions s'haguessin pogut evitar, per exemple, aquestes morts.
Aquests espais que et refereixes, un alberg o un pis que sigui propietat de l'Ajuntament i permeti viure-hi dos o tres persones sota tutela, quin tipus d'espais serien?
Bueno, el fet són espais molt diversos, de fet. Evidentment, els habitatges, i nosaltres tenim habitatges també des de persones individuals, en el cas del Miquel i moltes altres persones, i després hi ha habitatges també compartits. Però, clar, quan estem parlant d'una problemàtica tan gran a Barcelona com de més de 1.200 persones dormint al carrer, el que necessitem és fer que puguem, com a mínim, per parar el cop. És a dir, si són espais doncs, o pisos grans o espais més petits, que la gent es pugui estar refugiant, ni que sigui per passar la nit, ni que sigui per estar a resguard, ja és un gran pas. El gran problema és que aquests albergs tan grans, que a més són bastant cars també, és a dir, la gestió és cara, aquests albergs, la gent no hi va, i que la gent no hi vagi, i això és molt important, que una persona que estigui al carrer no vagi a algun d'aquests espais, no podem dir que és perquè llavors no vulgui res, que això és el que a nosaltres ens preocupa molt, que es generi aquest estigma. La gent no va perquè no són útils i perquè no els hi aporta res especial, perquè si no la gent aniria.
El doctor ha fet un comentari, el doctor Roca, que és la invisibilitat d'aquestes persones, no?, que incomoda veure algú dormint sota cartrons i amb mantes al carrer. I això, aquest algú ho nota, no, Miquel?
Sí, sobretot al principi. Bueno, incomoda la gent perquè potser algunes persones tenen sentiment de culpa al veure't amb aquesta situació i tal. I al principi, sí, afecta moltíssim, perquè et veus allà i dius, bueno, si jo fins fa quatre dies era igual, tenia el meu pis, tenia les meves claus i tal, i què he fet? No he fet res, o sigui, no sóc un delinqüent, no he fet mal a ningú i tal. O sigui, mal sí, evidentment, me l'he fet a mi mateix, per supost. Però, mica en mica, com passa tot en aquesta vida, no sé si per sort o per desgràcia, et vas acostumant. Que et mirin així i tal, dius, bueno, pues si em voleu mirar així, jo no puc fer res.
I què passa quan algú et mira? Quan et miren, quan se t'acosten, això suposo que et dona, no sé, descriu-me tu com et sents quan estàs vivint al carrer i algú passa pel costat i s'atura i et pregunta com estàs o et deixa un tros de pa o mira els ulls directament.
Depèn de cada persona, jo puc parlar només per mi, jo tinc, crec, o sigui, un caràcter bastant tranquil i sempre que se m'ha acostat algú estant al carrer per preguntar-me alguna cosa o que jo l'he parat per demanar-li una cigareta o una almoina o el que sigui i tal, pues li explico més o menys els motius que estava allà i tal, i les persones que se t'acosten quan, si estàs allà i tal, normalment les que venen de cara i a plena llum de dia, o sigui, és que venen a bona, amb bones intencions. Si és de nit, ja és una altra cosa. Ja no els deixes que s'acosti.
Ja desconfies més.
No, ja. No, és que no, al carrer no confies en ningú. I si és de nit, ja et dic, on vas? Para una mica, queda't allà i tal. Per si un cas.
Miquel, abans has dit que és un miracle que algú surti del carrer.
Que surti del carrer i mantenir-te un temps fora del carrer, perquè jo coneixo gent, o sigui, que han sortit del carrer, pel que han aconseguit sortir, i al cap d'un temps pues, han tornat a caure i tal. Jo, per exemple, sóc alcohòlic amb abstinència, vaig deixar de beure ja fa 15 anys i tal, però sé que si hagués seguit bevent, pues, potser hagués tornat al carrer, o no sé el que hagués passat en la meva vida. Perquè, clar, perquè passant-se 15 anys al carrer i fins que et vas recuperar, t'agafa una sensació de pèrdua, d'haver-te perjudicat a tu mateix i tens que viure amb això.
Per tant, tu ets un miracle.
No sóc un miracle. O he tingut sort, o ho he fet bé, o res ho ha fet bé, o el doctor Morató, que em va ajudar a deixar la beguda sense medicació. Hi ha una medicació que no és per deixar la beguda, o deixar les ganes de beure. Una que jo coneixia, l'antabús i el colme. O sigui, és un reactiu que si veus amb això et pots aparir molt malament i tal. Jo li vaig dir que no volia, perquè prenent la medicació és com tindrà un guard d'esquenes i tal. I em va dir que vale i tal. A més, el res no t'obliga a deixar tajantment, o sigui, d'un dia cap a un altre la beguda, perquè si no, o sigui, no haguessin començat bé. I bueno, doncs no sé, vaig aconseguir deixar de beure i amb això sí que potser ha sigut un miracle, perquè jo havia begut bastant sempre, però el carrer estava alcoholitzat. Quan ha dit aquest doctor, o sigui, en tots els respectes, les addiccions i tal, o sigui, jo faig hincapié amb l'alcoholisme. O sigui, jo amb 15 anys al carrer no he conegut a cap o algun molt poc home o dona, o sigui, que no estiguessin alcoholitzats, perquè al carrer, sense beure, jo que porto ja més de 15 anys fora, o sigui, si tornés a caure, per desgràcia, toco fusta, que em dic vostè, o sigui, jo no podria passar, crec, ni una nit sense beure. Primer per al fred, i segons, per envalentar-me una mica i tal. Ja dic, o sigui, l'alcoholisme va completament aparellat amb la vida al carrer.
Per tant, necessites, si estàs al carrer, necessites algú que t'agafi de la mà, necessites ajuda, necessites gent com Arrels Fundació, necessites metges, no?, com el doctor Roca o el doctor Morató, que tu dius.
Sí, sí, castellà. El doctor castellà, bueno, el doctor Morató era el de capçalera, però el que em va portar per deixar l'addicció a l'alcoholisme va ser el doctor castellà, que estic molt agraït, igual que la Fundació Arrels, perquè és això, si et porten en un alberg, és el que he dit abans, en repetiria, però vaig tenir la sort a l'arribar-les i em van hostar de la primera nit en una pensió. I ho explicaré, i més, per tindre una idea de la tensió, i no solament por, és la tensió les 24 hores del dia. La mateixa nit, o sigui, quan em van, vaig anar a Arrels, i un voluntari em va portar a la pensió Terrassó, que està allà al carrer Hospital, al costat de la Fundació Arrels. Pues jo, que ni de petit, perquè si no la meva mare m'ho hagués dit, o sigui, això, no m'havia pixat mai al llit. Pues vaig caure al llit, em vaig tancar la porta, vestit, perquè vaig estar quasi 2 mesos dormint vestit, dintre de la pensió. O sigui, no em traia la roba, ni les sabates, ni res. Pues pel matí, que no sé les hores que vaig dormir, si va passar 12 o 24 hores, em vaig despertar tot mullat. Imagineu-se la tensió que portava a dintre. És a dir, en el moment que em va relaxar i tal.
El teu cos es va relaxar.
És a dir, és que és, no sé, no hi ha paraula, sí, és horrible, però tots els sentius, o sigui, serien poc. Hi ha que viure, el que dèiem al Ferrat, explicar una situació, tot és intransferible, però una, quan més forta és la situació que vius o que pateixes, més difícil és intentar comunicar-la.
Miquel, tu ets artista.
Bueno, sí, el primero de la pista. Jo soc dibuixant, pintor i algú d'escriptor.
No, ho dic perquè tens un llibre,
sí,
que és una meravella.
Gràcies.
Els dibuixos que has fet. Continues dibuixant o no?
Sí, continuo dibuixant, sí. I pintant i tot el que puc i tal. Clar, és això un altre, que per això que molta gent, quan surt del carrer, encara que sigui en condicions òptimes i tal, es troben a certa edat ja i no tenen ja cap possibilitat. És dir, segons quina edat, em vas a buscar feina allà. Si has passat dels 50, com jo ja, dels 50, dels 60, dels 70, llavors, clar, però si jo fas feina, és dir, dibuixant o pintant, me la creu per mi mateix. Es tracta només de trobar algú que li interessi. Per això moltes persones que surten del carrer se troben amb un enemic terrible, que és l'avorriment, i el no tindre res per fer, i llavors recauen, malauradament, a les addiccions, o jo que sé.
Miquel Fuster, moltíssimes gràcies per venir, per explicar una mica la teva història i per aquest missatge d'ànim i d'optimisme per tothom i per fer front a aquesta situació. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Daniel Roca, metge de família i del Centre d'Atenció Primària del Raval Sud i del Centre d'Atenció Sociosanitària Baluar. Gràcies, bon dia, doctor.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia.
Ferran, com sempre, moltes gràcies. Enhorabona per la feinada que feu a Reus Fundació.
Gràcies a vosaltres.